I ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estela en directe per parlar d'aquest tema. D'una banda, Iñaki Olmos, advocat laboralista del bufet C.K. Magan. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Gràcies per comptar amb nosaltres.
Gràcies a vostè per haver vingut. També ens acompanya l'economista i màster en Economia Social, Iván González. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, què comporta, si és que es pot explicar breument, pel que fa als seus aspectes més importants, aquest acord, aquesta pròrroga fins al 31 de gener? És, no sé si dir allargar una situació difícil, l'agonia...
Bueno, jo, Ignasi, penso que no és més que, com bé has presentat, allargar una mica un escenari en el que encara no es té una solució concreta, no? Negociar a última hora, publicar a última hora, just el dia que finalitza les mesures anteriors, amb aquesta... per nosaltres, els advocats, inseguretat jurídica que afecta el que és tant a les empreses com als treballadors, genera una distorsió de la realitat i, a més, no dona llum a què passarà després del 31 de gener del 2021. Perquè, de fet, a les consultes que tenim aquest matí, que hem estat, diguem-ne, tot el matí al telèfon...
Estudiant el tema, no?
Han estat, bueno, però això que no... que jo pensava fer ara, que era un ERTE per causes productives, o l'allargo fins al gener del 2021, o si no tinc aquestes bonificacions que em donava abans la força major, exempcions, o els ERTEs a top, també exempcions, llavors quin avantatge tinc per mantenir els llocs de treball? Cosa molt important, i la gent s'està presentant ja per fer un ERE o fer modificacions de condicions de contracte de treball que poden comportar, en cas que el treballador no estigués d'acord, una extinció també indirecta del seu lloc de treball.
Perquè ens entenguem, els no entesos, i molts dels qui ens escolten també, ERTO implica que hi ha una garantia per poder recuperar aquest lloc de feina totalment. El que passa és que aquesta garantia no hi és mai del tot si l'empresa no funciona, per exemple, en el cas de les empreses, i ERE o ERO ja pot comportar perdre totalment o parcial aquesta feina, no?
Correcte.
I això empitjoraria, evidentment, si anéssim a Eros o Eres en castellà, no? Senyor Iván González.
Jo estic bastant d'acord amb Iñaki. De fet, abans parlàvem que el BOE, no només aquest, sinó els últims, són un galimaties impressionant. Ara bé, també he de dir que, tal i com estem avui en dia, aquesta perllongació, aquest allargament dels Eres era obvi, era necessari, no calia fer-ho l'últim dia, però, si em permets l'expressió, era de calaix, no? També avui... un petit matís que abans he escoltat que deies, o sigui, aquesta diferència que tu feies entre els ERTEs i els ERTOs, perdó, i els ERTOs, ojo, o sigui, els ERTOs t'asseguren que durant els 6 mesos posteriors a la finalització d'aquest ERTO no et poden fer fora. No vol dir que en el mes 7 sí que t'ho puguin fer fora. De fet, també parlava abans d'entrar aquí a l'estudi, si una empresa ha fet un ERTO al març i ha agafat el treballador X a l'abril, al mes d'octubre ja el pot fer fora, perquè ja han passat 6 mesos.
Correcte. O sigui, la clàusula de salvaguarda de l'ocupació seria un escenari en el que, des que es comença a reiniciar l'activitat, que ja és un concepte subjectiu, però entenem que és incorporar treballadors i obrir, en el cas dels comerços, doncs els establiments...
Perquè és reiniciar l'activitat per cada treballador.
Correcte. Llavors, clar, no entendríem reiniciar una activitat si un restaurant té 15 treballadors i només incorpora un i el mes següent incorpora un altre.
Correcte.
Això no seria, diguem-ne, la filosofia, no?, el que preveu o l'esperit de la norma. Però a partir de que incorpores d'aquests 15, 5, 6, a partir d'aquest moment reinicies l'activitat i és quan tens l'espai de 6 mesos temporal per acotar la línia divisòria per començar a fer acomiadaments.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs bé, és una mica aclaridor el que ens diuen tant Iñaki Olmos com Iván González. Potser una pregunta que molts oients es poden estar fent és quins sectors estan més afectats. També hem d'aclarir que aquests 600.000 espanyols afectats per ERTOs no són tots els que han perdut la feina. Hi ha altres que no han entrat en ERTOs perquè han perdut directament tota la feina.
Sí, sí.
Això és el més trist.
Això sobretot va passar, i l'Iván suposo que considera a mi, quan abans de fer-se efectiva la primera mesura
de
l'estat d'alarma, tots els contractes temporals, sí, gairebé tots, es van finalitzar.
Sí, sí.
Perquè ja s'intuïa que potser hi hauria alguna mesura de protecció, i com encara no hi era, l'empresa, egoistament, la major protecció que té és, diguem-ne, tallar la despesa més gran directa que té, que és el joc de treball.
El tant percent d'atur a dia d'avui, en comparativa a principis d'any, vale? Oblidem-nos dels certos, ha pujat exponencialment. Sí. Vull dir, i aquest tant percent d'atur que ha pujat exponencialment no es recuperarà el 2021. Uh-huh. Em sap greu dir-ho, però a dia d'avui és la realitat.
Sí, sí, no pinta gens bé la cosa. No, dèiem que per sectors, l'hostaleria, el petit comerç, són els més afectats. Evidentment, bars i restaurants han estat tancats 2 o 3 mesos.
Sí, però abans el que deia l'Iñaki, és veritat que han fet com una espècie de boé a la carta, uh-huh. perquè és veritat que l'hostaleria, el turisme era fins fa 2 dies el sector més afectat, que jo vull aquí ficar una cunya. L'estat espanyol no ha demanat ajudes a Europa per turisme, eh? Bueno, tanquem parèntesis, com es diu vulgarment, mal. Però clar, fins que la COE, per exemple, va dir, ei, que a part del turisme hi ha més sectors, comerç, hostaleria, doncs fins que la COE no ho va dir, no es van ficar dintre d'aquests dintre d'aquests sectors més afectats. Per tant, també va ser una mica això, fet a la carta, és que no hi ha millor definició.
Sí. De fet, si em permets, Ignasi,
sí.
Dintre de les activitats que hi ha al BOE, de FANAE, diguem-ne que són les activitats més afectades, si tu agafes una és reparació i de catifes.
Uh-huh.
Està com a activitat especialment protegida per afectar, per continuar, diguem-ne, sota la protecció d'un ERTE de força major. Uh-huh. A mi em sobten que hi hagi aquestes tipus
perquè d'activitats. Perquè sempre penses l'alimentació, els medicaments, les farmàcies...
Automoció no hi és.
Uh-huh. Bé, allò dels serveis essencials queda com un paraigua...
Clar, llavors, hi ha fabricació d'alfombres i moquetes, CENAE 1393.
Bé.
Aquest està protegit.
Bé.
No sé quanta feina, espero que molta, però comparativament amb altres sectors és molt, molt menor, està clar.
Sí. Doncs amb l'advocat laboralista Iñaki Olmos i amb l'economista i màster en Economia Social Iván González analitzem la problemàtica dels ERTOs, que ara s'han ajornat, segons l'acord assolit ahir entre el govern espanyol, sindicats i patronal a Espanya. Analitzem aquest tema, però també volem sentir la veu d'un dels sindicats multisectorials majoritaris a l'Estat, la UGT. Ens acompanya uns minuts la seva secretària de Política Sindical, altres vegades ha col·laborat amb nosaltres i li agraïm la seva presència, Núria Gilgado. Senyora Gilgado, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la valoració que vostè ens fa, que ens fa la UGT sobre aquest últim acord i quines perspectives tenim de cara al 31 de gener?
Bueno, doncs la valoració és molt positiva, doncs perquè era una pròrroga, un acord més que necessari, perquè, com s'ha vist, l'eina del CERT, o sigui, de la cobertura social que donen aquests acords, doncs han servit doncs per evitar tancament d'empreses i ha servit doncs per garantir l'ocupació. Part de l'ocupació, us estava escoltant parlant de les dades d'atur, de totes les persones que han sigut acomiadades abans d'aquests acords i bueno, tot i aquesta eina del CERTOS, que és tan efectiva i tan positiva per les empreses i pels treballadors, a Catalunya s'han destruït al voltant de 130.000 llocs de treball. Imagineu-vos el que hagués passat si no haguessin tingut aquests acords. Per això era més que necessari que es prorroguessin, més que necessari que es donés cobertura a altres col·lectius com els fixes discontinus o els que estan treballant a temps parcial, doncs, que no teníem dret, que se'ls acabava el dret a la prestació i que per tant doncs, s'havia de solucionar problemàtiques concretes de les persones que estan ara en ERTO o les que poden entrar en funció de com vagi la situació de la pandèmia.
Sí, en altres paraules, tenim una situació molt difícil, però que seria molt pitjor si no hi hagués hagut aquests acords. Em sembla que aquí hi ha una mica d'unanimitat de fons, des de les dues visions, la sindical, la d'un advocat laboralista, la d'un economista. En tot cas, senyora Núria Gilgado, el fet que es posin d'acord, i això és positiu també destacar-ho en uns moments difícils, no? Sectors que en altres moments tenen més desencontres, no? Com són la patronal majoritària, els sindicats i el govern espanyol, doncs ara estan donant, podem dir, una lliçó, no? Potser altres sectors de polítics que no es posen d'acord amb això de les mesures per la pandèmia.
Sí, perquè al final jo crec que aquí, en aquest cas, tenim un objectiu comú i és que hem d'evitar el tancament de les empreses i hem de garantir l'ocupació i hem de donar cobertura a totes les a totes les persones. Jo crec que amb això hi ha aquest objectiu comú i s'ha treballat per això. I durant les negociacions hi ha hagut discrepàncies, però al final s'ha aconseguit arribar a acords, doncs perquè al final és necessari. I això és el que han de fer, el que hem fet els agents socials, i és el que hauria de fer els governs, posar sobre la taula solucions, treballar-les i portar-les a terme, doncs, per sortir d'aquesta situació de la millor forma possible i com tothom repeteix, doncs, sense que es quedi ningú enrere, però per això s'han de fer polítiques efectives, perquè realment ningú es quedi enrere dintre d'aquesta situació de crisi sanitària i econòmica.
Núria Gigado, de la UGT, ens deia que els havia escoltat a vostès, senyor Iñaki Olmos i senyor Iván González. Volen comentar-li o preguntar-li alguna cosa, ara que vostès l'han escoltat també?
Bueno, jo comentaria potser que trobo, des del punt de vista de la vessant social, una millor protecció pel treballador, perquè s'està, diguem-ne, ara, des del punt de vista de protecció de l'atur, començant a consumir la prestació. Uh-huh. I aquest consum, és veritat que en el cas de que fossin acomiadats el dia de demà, el recuperarien sempre que fos abans del gener del 2022. Llavors, jo penso que aquí s'hauria pogut fer un esforç per mantenir, diguem-ne, aquella cobertura prestacional efectiva. No la de, potser, no tinc dret, perquè ja no tinc període per consumir d'atur, i llavors no es comptabilitzarà com a consumit, però no cobrarà ara prestació. Uh-huh. I això és, per mi, un defecte gran. Entenc que això es deu a les polítiques macroeconòmiques, que l'Ivan segur que les coneix millor que jo, en el sentit de que, bueno, no hi ha, entenc, diners per cobrir totes les qüestions que s'han de garantir.
Clar, clar, es busca també la seguretat econòmica, una certa perspectiva. Si hi ha algun comentari més, senyor González?
No, bàsicament, jo el que volia dir és que estic d'acord amb la Núria, és que aquest diàleg social que hi ha hagut, i amb tu mateix, que ho has dit abans, no? que s'hauria d'aprofitar ara, o amb aquests 4 mesos que falten fins que finalitzi aquests ERTOs, per buscar aquestes polítiques d'inversió, de creació de treball, diguem, de recuperació de l'economia, perquè clar, això sí, era necessari, era totalment necessari, però al final arribarà el 31 de gener i jo crec que seria un error que hi hagués una cinquena pròrroga.
Seria millor que no es produís.
No, però vull dir, si hi ha una cinquena pròrroga, que la hi hagi. Però vull dir que en aquests 4 mesos tinguem present que s'hauran de buscar aquestes mesures per incentivar l'economia, perquè si no, és que estarem tornant endarrere.
Clar, aquest és el tema, i en un moment també delicat, perquè, sí, perquè al final la salut és primer, però sí, l'economia també ha de comptar.
Igualment, al final, aquestes ajudes s'acaben. I s'han d'acabar el 31 de gener o el 30 de juny del 2021, que ja s'està parlant. Que ja s'està parlant. Però al final s'han d'acabar i el que s'ha de buscar és aquesta incentivació, aquesta que torni a rutllar l'economia productiva.
Sí. Què creu que passarà, senyora Núria Gilgado? I, en tot cas, de què depèn la possibilitat que el 31 de gener les coses estiguin millor?
Bueno, jo estic d'acord en que, a part d'això i a part d'aquestes ajudes, s'han de fer moltes coses per reactivar l'economia i per reactivar el mercat de treball i per crear ocupació. I el primer que cal fer és posar les bases pel canvi d'un model productiu. Jo crec que ha quedat més que evidenciat doncs que la dependència de la nostra economia amb el sector és quasi exclusivament del sector serveis, fa doncs que després siguem, doncs, de fet som el país de la Unió Europea doncs que més està patint la crisi per aquesta dependència, i per tant nosaltres ja venim molts anys dient doncs que el nostre model productiu ha de canviar, cal una política de reindustrialització, no podem continuar deixant perdre la indústria, que és generadora d'ocupació de qualitat, cal fer polítiques en I+D i, per tant, s'ha de donar cobertura als treballadors i les treballadores i aquells que han perdut la feina. S'ha d'ajudar a les empreses que ara mateix no poden reactivar la seva producció, la seva activitat, doncs, per la situació de pandèmia, perquè una vegada acabem aquesta situació puguin tornar a activar-se, però s'han de posar mecanismes per canviar el nostre model productiu i per canviar el nostre mercat de treball, que com ja m'haureu escoltat repetir moltes vegades, doncs està basat en els salaris baixos, amb la temporalitat, amb la parcialitat i amb
la precarietat,
i amb el baix valor afegit, i per tant doncs el primer que hem de canviar és això, començant per la derogació de les reformes laborals i el canvi del model productiu.
Moltes gràcies, Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT. Tant de bo després del 31 de gener torni allò que diríem la dura realitat de negociacions, allò a correcuita, perquè això voldria dir que hi ha esperança, no?, de recuperar el ritme laboral. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu-siau. Bé, i encara ens queden 30 segons, menys d'un minut, en alguna